Molt bona tarda, benvinguts a un capítol més de Pentinant el Gat, el podcast de covers, recovers i requetecovers. Vaja, a que sempre han sigut versions musicals. Avui tenim una convidada molt especial, una escultora, una persona que a més ha viscut a Estats Units i per tant s'ha empapat de la cultura pop americana, té obra pública molt important aquí a Tarragona i altres ciutats i a més ha exposat a diferents ciutats d'Estats Units i d'Europa. Amb nosaltres la bona amiga Beatriz Bisot.
Hola, hola.
Molt contenta que estiguis aquí.
I jo, quina il·lusió estar aquí entre aquests murs parlant d'un tema que per mi no és la meva especialitat, per cert, i tu no ho sabia que era això.
Bé, sóc un, com diu, un tasta d'ulletes, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i m'agrada evidentment la música. Avui parlarem d'una dona molt important, de la primera gran cantant de rock blanca, Janis Joplin, sí. Una persona que va tindre una vida curta, una persona que tenia una veu impressionant i a més tenia uns directes, una actuació amb una força irresistible. Alhora, era una dona que patia una mena de sentiment d'inferioritat i de falta d'estimació de tota la seva vida, produïda per un bullying des de que era petita, des de que anava a l'institut, en una ciutat de, on va néixer ella, ja va créixer, a Port Arthur, a Texas, una ciutat industrial molt conservadora, i ella de molt aviat no se sentia a gust a l'escola i se sentia molt més a gust anant fora, sortint als bars, escoltant bona música, bàsicament música negra, blues, soul, etc. I alguns testimonis diuen amb tota claredat que ella era una xica rara i que si li feien bullying era perquè només li interessava les arts, la música i que a més no odiava els negres. Amb aquesta situació va viure de patir tota la vida. I de fet això es va anar continuant. Ja a la universitat ella ja pensava que en un altre ambient, fora del bullying, doncs va passar una cosa que la va acabar d'enfonsar dinàmicament, i és que una d'aquestes fraternitats blanques de nois feia una revista anual on se votava qui era el noi, l'home més lleig de la universitat. Va haver un malparit que va proposar que es votés a la Janis Joplin com home més lleig. I la gent li va fer gràcia i van votar i malauradament va guanyar, cosa que a ella la va afectar moralment. Ella va tenir sempre una relació molt complicada de punt de vista sentimental. Es deia, ella mateixa ho deia en una entrevista, que ella quan cantava i pujava a dalt sentia que feia l'amor amb 20.000 persones, però quan tornava a casa tornava sola. I la cançó que avui parlarem és Move Over és una cançó del seu àlbum pòstum Pearl, que va sortir ja quan ella ja havia mort, i als 27 anys, i la lletra és una lletra amb la línia recurrent de la seva situació, diguem, anímica. I una de les frases de la lletra de la cançó és: ja saps que necessito un home, però quan t'ho demano i només digue'm que pot ser, sisplau, no m'ho facis, carinyo. O prens aquest amor que t'ofereixo o simplement deixa'm estar.
When I ask you to
Bé, Beatriz, una cançó fortíssima.
Uau, fortíssima. I amb aquesta veu tan especial que tenia la Janis Joplin. Jo vaig escoltar que ella sí que era molt sola i tal, i apassionada de música, i escoltava un munt de discos, i va aprendre a cantar, va desenvolupar la seva veu de forma molt íntima i personal, cantant sobre tota la música que escoltava. I doncs es va inspirar de tots aquests artistes que escoltava i té aquesta tessitura quasi una mica ratllada, una mica dura, no?
Sí, sí,
però
sí.
Que és molt, molt seva.
Sí, 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 sí. I estira cada paraula, cada frase i la fa... Sí, sembla que aixequi la veu per sobre de la llista de música, no?
Sí, sí.
Sí, 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 és molt interessant. Esportem una versió d'una cantant molt diferent d'una altra època, de Nina Hagen. Nina Hagen és una persona ja que agafa el seu moment important a l'època, a l'era ja post-punk, o sigui, conserva aquella manera de fer punk en quant a la manera d'actuar, la manera de reaccionar davant de la societat, però ja amb un altre nivell musical, i fusiona la música clàssica, l'òpera, bàsicament, és una persona que té un registre molt alt, i també té la seva resistència, diguem, a l'autoritat, a partir, bàsicament, de que ella és nascuda al Berlín oriental, nascuda en una família també vinculada a la cultura, i en un moment donat el seu padrastre vol fer un concert, una actuació, que era cantautor, una actuació a Colònia, i les autoritats d'Alemanya Oriental li diuen que si se'n va a Colònia la família no podrà tornar a reunir-se amb ell, ni ell podrà tornar a Alemanya Oriental. Ell se'n va a Polònia, i llavors la seva dona i la filla, Nina Hagen, que en aquell moment ja era una estrella juvenil a Alemanya Oriental, van fer tota una campanya i al final van aconseguir poder sortir de l'Alemanya Oriental i reunir-se amb el seu pare. Una versió de Nina Hagen que ja té molt més a veure amb aquesta posició seva, i també recupera una mica, que després en parlarem, aquell cabaret alemany que era aquella mena d'art degradat que el nazisme, evidentment, va empaitar com tot l'art creatiu, que titulava el moment de degradat. Sí. Amb vosaltres, doncs, la versió de Nina Hagen. semblat, Beatriz, la versió?
Uah, no té res. O sigui, sembla que sigui una altra cançó completament. I la Nina Hagen, bueno, tenen en comú aquest punt molt potent, molt diferent de la societat en general, o sigui, trencador, no?, les dues. Però jo me'n recordo de la Nina Hagen quan va sortir a la popularitat, diguéssim, i tenia un aspecte totalment revolucionari. Era una persona trencadoríssima, amb un pèl, un maquillatge extremadíssim, i un comportament que li donava igual tot.
Sí, sí, sí. Bueno, era aquell comportament punk que tot sí. I sortia ja de l'època més purament punk, encara s'arrossegava. De fet, va tenir alguns problemes amb algunes televisions, com una vegada a Àustria, que en una entrevista va simular que s'estaves masturbant. I, evidentment, va portar les conseqüències, sí. Això, no? Era el seu estil de fer. I...
Sí.
De fet, jo que deia abans, que lligava una mica amb el cabaret i amb l'art aquest degenerat que deia els nazis, també en l'època dels nazis, que va estar molt perseguit, saps tu, són les plàstiques,
sí.
De manera especial, segurament la pintura, tots els expressionismes abstractes van estar, pintors abstractes alemanys, que va ser una època gloriosa,
sí. Des
del punt de vista estètic i artístic, en canvi els quadres es van cremar i va ser en això.
Sí, van tenir una gran influència, tant en l'art, després, com en la música, no? Com en artistes rockeros que van... Clar, Berlín i tota aquesta zona d'Europa era molt inspiradora i molt trencadora i començava per l'art.
És cert. De fet, hi ha un dels discs de Lou Reed, que es diu Berlín, el disc més maleït d'ell, que és un disc que explica la decadència personal d'una parella, no? Però també hi ha altres influències. Durant una època, als anys 70, David Bowie i J-Pop, sí. Van estar a Berlín, una mica, en teoria, era per desintoxicar-se, no sé si ho van aconseguir, però el cert és que van visitar molt el Brook Museum, sobretot sabem que David Bowie era un gran enamorat de l'art i molt interessat, i és curiós que d'aquella època van sortir tres discos de David Bowie, Low, Heroes i Lodger, i dos de Iggy Pop, que són D'Idiot i Last for Life. I hi ha dos discos aquests, dues portades, que estan inspirades directament en un quadre que es diu Rock and Roll, d'Eric Heckel.
Sí.
Quadre en qual el personatge feia un gest molt estrany amb les mans, i si algú se'n recorda, el del Heroes, que és el disc més famosos de David Bowie, fa un gest molt curiós així, sí. Amb la mà, i el D'Idiot, Digipop, fa també un gest així molt estrany,
sí.
Com mica deformat, que va inspirat directament amb aquesta gran cultura. I Beatriz, què ens portes tu de regal? Perquè saps que ens has de portar una cançó.
Pues jo us porto la cançó d'un cantant, Jim Morrison, que m'encanta, i que també forma part del grup dels 27, desgraciadament, perquè va morir amb 27 anys, com van morir la Janis Joplin també, uh-huh. I altres, sí. Molt coneguts. Sí. L'última va ser la Amy Winehouse.
Sí.
Hi ha com una...
Sí. Sí.
Una cosa molt rara, que sí. A 27 anys sigui com una etat clave.
Kurt Cobain, molt abans, sí. Sí, Brian Jones, i tots normalment vinculats en qüestions de drogues, etcètera.
Sí,
no?
Sí. I doncs porto una cançó que es diu Alabama Song, que de fet jo pensava que era una de les últimes, però no, m'has dit que no, que la va escriure, va ser creada per Bertolt Brecht i després recuperada per ell en la seva interpretació. A mi m'encanta aquesta cançó, i el Jim Morrison, no tinc vincle personal amb el Jim Morrison, però el Jim Morrison va morir al final de la seva vida. També va fer un escàndal en Miami, en un concert, en què diuen diuen que va ensenyar les seves parts genitals, sí, sí, el sí. Que no és tan segur, però perquè les autoritats americanes estaven una mica preocupats amb sí. Aquest home que influenciava sí. La joventut i tal, doncs buscaven la primera cosa per atacar-lo. Doncs una mica afectat per això, ha decidit també sortir de la fama, sortir de, potser de l'alcohol, era molt, molt... addicte a l'alcohol i va marxar cap a París i va morir a París en condicions molt, molt obscures perquè per una, bueno, va marxar amb la seva, una amiga que també era la seva noia que es deia Pamela i que ella era superdrogada i els dos van alquilar un pis que, de fet, era el pis d'un tio meu.
Ep! Parem màquines, a veure, escolta. Beatriz, m'estàs dient que el famosa banyera on van trobar, perdoneu, la franquesa, que van trobar a Jim Morrison, sembla que envoltat sí. De vòmits, etcètera, és de la teva família?
Sí, sí, sí. Pues és un pis que van... Ells van viatjar molt i tal i van alquilar aquest pis a diverses persones. Crec que una de les persones era una modelo que ella va subcontractar o va acollir el Jim Morrison i la Pamela.
I aquest pis encara és vostre, la família?
Sí, sí, sí. Sí.
Hombre,
la banyera encara hi és.
És un exclusiu mundial,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí.
Hòstia, que xulo, no?
Sí.
Quina història.
Bueno, és una mica... Pot donar una mica de iu-iu, no?, pensar això.
Ostres.
Però, no? I doncs, el que va passar és que van anar al cine, una versió... que és la versió de la Pamela, és que van anar al cine i després van tornar a casa i no van fer gran cosa. I després ell va dir, em sento malament, aniré a la banyera i faré un bany. I ella va dormir i després cap a les 6 de la madrugada va encontrar el Jim mort a la banyera.
Sí.
Va trucar a uns amics que s'havien fet, que era l'Agnès Varda.
Sí, sí, el director de cine.
I l'Agnès Varda va trucar als bomberos i tal, i bueno, després va...
Està enterrat a París.
Està enterrat a París. Està enterrat a París. No van fer cap autòpsia.
Sí.
Doncs no se sap exactament, perquè després hi ha versions diferents que van sortir a un club, que potser va sortir droga, que van... tornar amb el mig mort a casa i van... Bueno, no se sap ben bé el que ha passat.
De fet, aquests, sempre, aquests grans personatges, hi ha un misteri, el Presley, ell, vull dir, sempre aquesta cosa de això. Escolta, què us sembla si sentim la cançó triada?
Sí.
Pues vinga. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With loss I'll get on my
or show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We lost our girl, mama, and must have whiskey on your way.
Vella, i un encert absolut que hagi tret aquesta cançó, perquè és que, a més, vincula Jim Morrison als Doors, però també tota aquella generació que els tenim ara com a músics, eren persones molt, molt vinculades al món cultural, al món artístic, a la lectura. Jim Morrison era escriptor.
Sí.
I clar, i crec que és tota una declaració d'intencions que el primer disc, el disc de presentació davant el món, agafis i tris una cançó d'una òpera que es va estrenar l'any 1930,
sí, increïble.
Una òpera escrita musicalment per Kurt Weill, però amb la lletra de Bertolt Brecht, els dos, dues persones que s'havien d'exiliar d'Alemanya durant el nazisme, també perquè el seu art era art degenerat, també lligant amb tot el que sí. Hem estat parlant, doncs que situï el primer disc aquesta cançó, que és més de cabaret, foxtrot, que psicodèlica, tot i que sí. Dona un to psicodèlic, i just davant de la cançó, que és Light My Fire, que és la cançó més reconeguda de Doors, no? De Doors. Sí. Per tant, em sembla que explica molt bé moltíssimes, moltíssimes coses.
D'ell, o sigui, com intel·lectual i com poeta i com amant de coses més no necessàriament fàcils.
Sí, sí, sí. Per cert, tu vas estudiar als Estats Units, per cert, no? Vas acabar la
carrera? Sí, vaig viure uns anys als Estats Units,
sí.
I vaig treballar amb un escultor i estudiar allà, i sí, clar, doncs és com tota una cultura que és molt variada, no? Perquè depèn si tu estàs en Nova York o si estàs en el fons sí. d'una campanya, sí. són països diferents.
Molt diferents. Bueno, i també m'has d'explicar una cosa, que m'has explicat a mi en un altre context que tenies una relació molt especial amb la ciutat de Nova York, relació familiar. De què ve?
Una altra curiositat. Crec que tothom té curiositats, no? Sí. A la seva família, coses. I una curiositat és que el meu bisavi era a la Marina, treballava en la Marina, era un oficial de, no sé com es diu, i va portar el cap de l'Estàtua de la Llibertat cap a Nova York. Perquè, clar, l'Estàtua de la Llibertat la va construir Bartoli, que era un escultor, amb el Gustav Eiffel, que va fer la Torre sí. Eiffel, que va fer la estructura de l'estàtua. I doncs, conjuntament van fer això en París, i tens fotos de l'estàtua. I va agafar, bueno, a ell li va tocar el cap, i doncs va sí. portar amb el seu barco el cap. Bueno, i això és
tot guai. Un honor, no?
És guai.
Tot un honor, ostres. Sí. I estàs tu al cap de l'estàtua?
Jo he anat a veure-la, però no he posat mai, no.
No. L'altra és l'assignatura.
Una cosa pendent per fer, va.
Molt bé,
2025.
Molt bé. Escolteu, estem arribant ja al final del programa. Jo crec que una persona que va patir tant com va ser Janis Joplin i que va estar tantes vegades, va sentir tantes vegades poc estimada, l'hem de compensar. L'hem de compensar amb una de les cançons més boniques, la cançó més bonica que s'ha fet mai sobre ella. És una cançó de Leonard Cohen. És una cançó que es diu Chelsea Hotel 2, i amb unes actuacions en directe, el Leonard Cohen mateix ha explicat l'origen d'aquesta cançó. Janis Joplin va fer una versió molt maca d'una cançó de Kris Kristofferson, que era Me and Bobby McGee, i pel que sigui va anar un dia una nit al Chelsea Hotel, el lloc de trobada de tots els artistes intel·lectuals, músics a Nova York, i sembla que l'ascensor es va trobar amb el Leonard Cohen, i llavors ella buscava Kristofferson, i llavors a la planta baixa encara li va dir: estic buscant a Kris Kristofferson. Kris Kristofferson era una persona, un tio alt, molt guapo. Leonard Cohen havia esquifit i poca cosa. I Leonard Cohen va dir així, amb mica, amb broma: I'm Kris Kristofferson. Jo sóc Kris Kristofferson. I l'altre s'ho va prendre com molt a riure, i aquests quatre pisos de pujar junts van donar temps perquè acabessin junts a l'habitació passant la nit Leonard Cohen i Janis Joplin. Doncs per acabar, una cançó molt tendra dedicada de Leonard Cohen, dedicada a aquest gran cantant Janis Joplin.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.